Les 8 en punt, bona nit.
A RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonés.
Com dèiem, som a les portes d'un cap de setmana amb totes les mirades centrades ja en la diada de l'11 de setembre. Ja ho vam dir a principis de setmana que les negociacions per la investidura de Pedro Sánchez i també les condicions que dimarts va fixar Carles Puigdemont han anat definint tot aquest xup-xup de cara a la diada. I ara mateix el plat estrella és l'amnistia. Tothom hi ha dit la seva i ara de seguida també ho repassarem. L'altra remor de fons és la dels indults. Dijous el Suprem ha de decidir si suspèn els de Jordi Cuixart i Jordi Sánchez. El jutge Marchena està mirant si aquests fets del 20 de setembre del 17 es poden encabir dins del nou delicte de desordres públics agreujats. Ho comentarem a la tertúlia d'avui amb els periodistes Dani Sánchez Ugart, Sílvia Cànovas, Oriol Ribet i Cugat Comas. Amb ells també parlarem de l'enrenou del carrer Consell de Sena i la jutgessa posava sobre la taula la possibilitat de desfer les obres d'aquesta superilla, però l'ensurt ha durat poc temps perquè qui va presentar el recurs al jutjat, que és l'Associació Comercial Barcelona Oberta, diu ara que no demanaran que s'executi la sentència.
Espero que es pugui revertir la situació, no l'obra, perquè no és voluntat nostra tornar al Consell de Sena anterior, ni molt menys.
Asseguren que més que no agradar-los el resultat, estaven descontents amb l'anterior equip de govern perquè no van tenir en compte la seva opinió. Vaja, que la intenció era posar una mica de por al cos i ara veient la decisió judicial, doncs han preferit fer marxa enrere. De seguida també explicarem la mesura dràstica que ha pres l'Ajuntament de Barcelona després de no trobar cap explicació a la caiguda d'una palmera al Raval i que va matar una jove de 20 anys. No saben ben bé què va passar, però han decidit talar 500 palmeres de la ciutat per evitar riscos. En parlarem amb un expert en jardineria, a veure si ens en pot donar alguna explicació. També anirem fins a Valladolid. Per què Valladolid? Doncs per un tuit que ens ha cridat l'atenció. Resulta que el nou regidor de Salut Pública, que és de Vox, ha donat suport a una campanya d'una entitat que es diu Mesa del Tabaco i que consisteix, atenció, en repartir 7.500 cendrers per la ciutat perquè no s'embrutin els carrers. Més que preocupar-se perquè la gent deixi de fumar, sembla que el nou equip de govern prefereix tenir el terra net. I de tornada cap a casa, avui també arrenca la setmana del llibre en català al Moll de la Fusta de Barcelona. L'organització es proposa superar el rècord d'assistència de l'any passat, quan van acumular més de 50.000 assistents. En parlarem d'aquí una estona també amb el president d'editors.cat, Ilia Pérdigo. Per tancar el programa, com cada divendres, ens acompanyarà el Jordi Garrigós i el seu Salsa Agredolça amb una mica de música per acabar la setmana. Avui cançons que ens alegrin la depressió post-vacacional, que ja ens anirà bé. En esports, la selecció espanyola masculina de futbol ha golejat 1-7 a Geòrgia i Lamine Yamal es converteix en el debutant i el golejador més jove de la història amb Espanya. I titular per al temps, el cap de setmana es presenta en general tranquil i amb temperatures molt semblants a les d'avui, però diumenge acabarem el dia amb algunes precipitacions a la meitat sud del país. De cara a la diada, dilluns, al matí pot haver-hi alguns ruixats poc importants al nord de Catalunya. De seguida ho expliquem tot amb més detalls. Són les 8 i 3 minuts. Pep Tormos, bona nit.
Bona nit.
A les portes de la diada del debat sobre l'amnistia guanya protagonisme. Quan falten només 3 dies per l'11 de setembre, tot el debat polític gira entorn de la condició que va posar Carles Puigdemont per negociar la investidura de Pedro Sánchez. Moncloa, Generalitat, partits i fins i tot els jutges hi diuen la seva i van prenent posicions.
Una diada incerta pel que fa a la mobilització al carrer, però que inevitablement estarà marcada per l'amnistia. A més, avui el govern ha renyat la cúpula judicial espanyola, que ahir, en cercles privats, reconeixia que tirar endavant la llei faria dinamitar l'estat de dret i obriria un esvoranc irreparable a l'estat espanyol.
La Generalitat, però, considera que els jutges no hi tenen res a dir, Adrià Santasusagna.
El govern deixa clar que la cúpula judicial espanyola no és ningú ni té res a dir sobre l'amnistia que s'està cuinant entre la Moncloa i els partits independentistes. La consellera de Presidència, Laura Vilagrà, diu que el Congrés serà l'única veu autoritzada per dir si tira endavant o no.
La justícia no s'ha d'immiscuir en els temes polítics, no? I en aquest cas el
govern de l'Estat o un Parlament o un Congrés dels Diputats té tota la potestat de legislar en relació als temes que consideri. La justícia en cap cas s'hi ha de posar.
Tot plegat després que ahir, en l'obertura de l'any judicial, els jutges expliquessin que no veien amb bons ulls la llei d'amnistia.
I el govern espanyol repeteix avui que qualsevol llei d'amnistia es farà en el marc de la Constitució espanyola. Qui ho ha dit és la ministra Raquel Sánchez.
Se puede hablar de todo, pero siempre dentro y siempre con el límite de la Constitución, evidentemente haciendo servir el diálogo, que yo creo que es la herramienta que ha dado sus frutos en los últimos años, que ha recuperado el clima social, el clima de la convivencia en Cataluña.
Però més enllà d'això, la Moncloa continua sense aclarir quin seria l'encaix jurídic d'una amnistia del procés. Sigui com sigui, les negociacions per investir Pedro Sánchez podrien veure's condicionades de ple per la mà del Suprem, que la setmana que ve entrarà en joc amb els indults. El tribunal, com explicàvem ahir, decidirà dijous si suspèn els de Jordi Cuixart i Jordi Sánchez. No serà, però, una decisió definitiva, sí que inevitablement impactarà, però, en les converses que tinguin el PSOE i els independentistes. Més detalls des de Madrid, Arnau Mañé.
Sí, els primers seran els Jordis, però ben aviat serà el torn de la resta d'independentistes condemnats pel procés. De fet, fins ara el Suprem només ha assegurat l'indult de Forcadell, Forn i Rull. Va ser ara fa uns mesos, en el seu cas, perquè amb el nou delicte penal desapareixia la sedició i, per tant, s'esfumava l'únic delicte que tenien contra ells. Tot i això, malgrat que el Suprem en aquell cas va donar llum verd als indults, ara podria ser diferent. Amb Cuixart i Sánchez, Manuel Marchena considera que se'ls pot encolomar el nou delicte de desordres públics agreujats i, per tant, si el tribunal els deixa sense protecció, podrien tornar a la garjola. La decisió del tribunal, a més, és difícil de preveure perquè arribarà enmig d'un ambient enrarit per l'amnistia i amb les negociacions per la investidura en marxa, un escenari que d'entrada no agrada a la judicatura espanyola. Això sí, sigui quina sigui la decisió del Suprem sobre els indults els propers dies, no serà definitiva i es podrà portar al Tribunal Constitucional.
Doncs bé, el govern creu que el Tribunal Suprem no tombarà els indults. El tribunal es reunirà dijous que ve per estudiar els recursos que s'han presentat per deixar els indults en paper mullat, Adrià.
Des de Palau expliquen que no els entra al cap que el Suprem pugui anul·lar els indults, sobretot perquè l'únic que ha de fer el tribunal, segons el govern, és veure si hi ha algun defecte de forma i no valorar si els semblen bé o no els indults. Per això creuen que serà pràcticament impossible que els tombin. A més, tenint en compte que molts dels delictes pels que van ser condemnats ara no existeixen amb la reforma del delicte de sedició. Ara bé, en cas que ho fessin, la Generalitat creu que no suposaria un dalt a baix perquè la Moncloa els tornaria a aprovar immediatament.
I tot plegat, com dèiem, a les portes de la Diada i d'una nova manifestació que tornarà a posar a prova l'independentisme al carrer. En aquest sentit, l'ANC posa deures al govern en cas d'aconseguir l'amnistia. Atenció, diu que s'ha de tornar a declarar la independència immediatament. En una entrevista a Ser Catalunya, Dolors Feliu assegura que el Parlament ha de reactivar la maquinària del 2017 si el govern espanyol s'avé a posar el comptador a zero.
Una amnistia, i em remeto al Tribunal Constitucional, és perquè hi ha hagut aquest canvi. Ara ja entenem que això es pot fer. Pot ser que ells no ho entenguin, però potser no ens hem d'esperar que ells ho entenguin.
És a dir, agafem l'amnistia, venim cap al Parlament de Catalunya i aixequem la DUI.
Tal qual.
S'aixeca la DUI l'endemà què?
L'endemà ja comencem a funcionar per nosaltres. Després que ens diguin que no es pot fer. No acabeu de dir que allò no existeix, aquella penalització. No acabeu de dir que ho reconeixeu.
La presidenta de l'ANC, però, ha evitat donar-ne més detalls. Tampoc ho ha fet al migdia durant la presentació del Pacte Nacional del Moviment Civil per la Independència. L'organització que agrupa Òmnium, el Consell de la República, l'AMI i la Intersindical s'ha limitat a exigir unitat i a fer una crida per manifestar-se. I, per cert, que de cara a dilluns, aquí a RAC1 farem una programació especial per cobrir tots els actes de la Diada.
Des de les 8 del matí, una edició especial del Món a RAC1 amb connexions amb el monument a Rafael Casanova, on es fan les tradicionals ofrenes florals d'institucions i entitats. El RAC1 migdia, a les 2, serà monogràfic per resumir el matí i començar a explicar la manifestació de la tarda. Una manifestació que explicarem en directe a partir de les 3 en un especial amb Jordi Basté, Toni Clapés, Xavi Mundó i Anna Ballonesta, amb 12 punts de connexió al llarg dels 4 recorreguts que hi haurà a la tarda repartits per Barcelona, la Gran Via, els carrers Aragó i Aribau, els carrers Gavà, Moianès i Creu Coberta, el carrer Tarragona i l'avinguda Maria Cristina, un programa amb la participació d'analistes i col·laboradors i també d'alguns personatges del versió RAC1. I al vespre, una edició especial del No ho sé per analitzar tot el que hagi passat.
8 i 9 minuts, al marge d'això, el Consell d'Europa torna a demanar a Espanya que aclareixi l'espionatge a l'independentisme amb Pegasus. L'organisme dona 3 mesos a l'estat espanyol perquè expliqui quan i com ha utilitzat aquest programari.
L'informe l'ha fet la Comissió d'Afers Jurídics i Drets Humans del Consell d'Europa i posa en Espanya al mateix nivell que Polònia, Hongria i l'Azerbaijan. El text demana a l'Estat espanyol que informi sobre l'ús de Pegasus abans de Nadal i que faci una investigació efectiva i independent sobre tots els casos d'abús. N'ha parlat la republicana Laura Castel, membre de l'Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa.
Aquest informe és molt important perquè situa Espanya al mateix nivell de països com Azerbaijan, Hongria i Polònia, i perquè exigeix i afegeix pressió sobre l'Estat espanyol per fer una efectiva investigació sobre el CatalanGate. I instem a l'Estat a complir amb totes les resolucions internacionals que l'empenyen a donar resposta a l'espionatge il·legal amb Pegasus.
L'informe demana que repari el dany de les víctimes i que no s'utilitzin les normes de secretisme general per no revelar informació sobre Pegasus. Aquest text s'ha aprovat per unanimitat en la comissió i s'aprovarà al Consell aquest mes d'octubre. L'informe és d'obligat compliment pels estats, però no té capacitat per sancionar.
Més coses, ho dèiem en començar, la incògnita per si es revertiria la superilla de l'Eixample de Barcelona no ha durat ni un dia. L'associació que va presentar el recurs contra l'obra, Barcelona Oberta, tranquil·litza ara els veïns del Consell de Cent perquè no demanaran que s'executi la sentència que ordena desfer aquesta reforma. Admeten que fins i tot els va sorprendre la contundència del text judicial. Montse Martí.
El president de Barcelona Oberta, Gabriel Gené, ha explicat que ja ha parlat amb l'alcalde Collboni, que s'ha compromès a obrir una etapa de diàleg per reformes com la de la superilla de l'Eixample, que denuncien que es va fer sense tenir en compte l'opinió del sector comercial i també sense tenir en compte, diuen, que genera desigualtats.
Hem anat a beneficiar uns i a crear un paradís en contra d'un infern, com tenen els veïns del carrer València, no? Doncs que tots els cotxes que passaven abans per Consell de Cent ara estan passant per València.
I la següent sorpresa pot ser Via Laietana. L'advocat de Barcelona Oberta, José Soria, recorda que també han presentat recurs contra aquesta obra i pot passar el mateix.
L'argumentació que s'ha utilitzat és pràcticament la mateixa. I això s'ha fet simplement amb un projecte d'obra ordinària, com si fos simplement canviar l'asfalt.
Barcelona Oberta diu que l'accés al centre de la ciutat ara mateix és tan complicat que només hi van els turistes amb autobús.
I mentrestant, comuns i socialistes, antics socis de govern municipal, se les tenen per la decisió del jutge. La tinenta d'alcaldia, Laia Bonet, i l'exalcaldessa de Colau s'han enganxat per les formes. El PSC lamenta que les superilles van ser fruit d'un urbanisme de confrontació, Sílvia Solanes.
Totes dues han parlat al món a RAC1. La primera tinenta d'urbanisme assegura que el govern de Collboni canviarà les maneres, mentre cada Colau li retreia que faci el joc als lobbies.
Això ve d'haver fet probablement massa un urbanisme que confrontava, que buscava bons i dolents. Nosaltres creiem en un urbanisme fet d'una altra manera, amb una actitud diferent.
Em preocupa que la senyora Laia Bonet aboni, no, aquesta tesi que vol utilitzar determinats lobbies econòmics molt concrets. Estem parlant de Barcelona Oberta, que són els eixos comercials més vinculats al turisme del centre. No és cert que la mesura sigui antieconòmica. En tot cas, el que pot ser és que limiti alguns interessos que fins ara ningú s'havia trobat que els hi posessin cap límit.
Enganxada, a banda, creuen que Consell de Cent seguirà com està. També estan convençudes que no hi haurà segon capítol en Via Laietana, que s'ha fet pel mateix sistema.
I qui ha sortit a defensar la reforma del Consell de Cent són diferents entitats veïnals. D'una banda, la Federació d'Associacions de Veïns, i de l'altra, l'Eixample Respira, que fa anys que reivindica mesures per reduir el trànsit al districte. El portaveu de l'entitat, Genís Domínguez, ha demanat a Barcelona Oberta que deixi de posar bastons a les rodes a mesures imprescindibles per la salut pública.
El que estem demanant és que no posin el focus en intentar revertir mesures que beneficien el ciutadà i que al final són els seus clients també, no? Però alhora també està estudiat i està comprovat que els comerços tenen molts més clients quan es peatonalitza el carrer. Per tant, també veiem que aquest grup de comerciants del centre de la ciutat estan anant en contra dels comerciants dels diferents districtes.
De fet, Eixample Respira no només demana mantenir Consell de Cent, sinó que vol mesures similars també pel carrer Aragó, i han convocat un tall la setmana que ve. I mentre el PSC i els comuns estiren els plats pel cap a Barcelona, els socialistes també apunten a la Generalitat. Recorden que el govern encara té pendent de tirar endavant una trentena d'acords que van fer possible els pressupostos. Posen deures especialment als departaments d'Igualtat i Feminismes i també el d'Acció Climàtica. Sílvia.
El pacte pels pressupostos incluïa 280 mesures. Fet el recompte, una trentena segons el PSC s'han completat, 200 més estan en marxa i 32 més en vermell. Entre aquestes, la del grup per parlar sobre el futur de l'aeroport, o una més concreta, encarregar un estudi per si cal una nova planta de regeneració d'aigua a la Conca del Besòs. Des del PSC, Alicia Romero, els hi toca el crustó.
Justament el Departament d'Acció Climàtica, qui més a més se li ha augmentat el pressupost amb modificacions, és un dels que té un ritme més lent d'execució. justament hauria de ser el contrari, no? Hauria d'estar fent inversions en aigua, inversions en energies renovables, que no està fent.
El govern frena les crítiques i assegura que està complint amb l'acord amb els socialistes.
I mentrestant, a Madrid, la nova pedra de sabata dins el Consell de Ministres pot ser l'entrada a fons saudita telefònica. Yolanda Díaz ha canviat el discurs i demana ara que es faci marxa enrere. Fins ara sí que hi havia mostrat reticències, però avui la vicepresidenta segona ha estat molt més contundent. Ha deixat clar que el govern espanyol no pot consentir de cap manera que la capital, que capital estrangera es quedi amb un 9,9% de la companyia.
Pot ser la nova pedra a la sabata, com dèiem, dins de la Moncloa. Fins ara els titulars socialistes han dit que no ho veien amb bons ulls, sempre que respecti, això sí, l'autonomia estratègica d'Espanya. Díaz, però, creu que és un error.
Telefónica es una empresa estratégica para nuestro país. No podemos consentir que esta operación continúe. Así se lo he hecho llegar a la vicepresidenta económica del gobierno en funciones y así lo voy a defender. Y desde luego trabajaré para que esta operación no se produzca.
Amb aquesta operació, el fons saudita s'ha convertit en el màxim accionista de Telefónica. El grup va comunicar l'operació a la Comissió Nacional del Mercat de Valors dimarts al vespre.
Passa un minut d'un quart de nou de la nit, la justícia espanyola posa en marxa definitivament el procés penal contra Luis Rubiales. Avui la Fiscalia ha confirmat la denúncia contra el president de la Federació Espanyola de Futbol pel petó no consentit a Jennifer Hermoso, l'acusat d'agressió sexual i de coaccions. Tornem a Madrid, Arnau Mañé.
Sí, Rubiales podria enfrontar-se a una pena d'entre 1 i 4 anys de presó per aquests dos delictes. D'entrada, per l'agressió sexual. En la seva querella, la qual ha tingut accés a RAC1, la Fiscalia dona per fet que va ser sense consentiment, per com ho descriu Hermoso. A més, vol que el jutge de l'Audiència Nacional es fixi en les coaccions de Rubiales contra la jugadora de la selecció espanyola. Sobre això, la fiscal és molt clara.
La jugadora, así como su entorno más próximo, sufrió una presión constante y reiterada por parte del señor Rubiales y el entorno profesional de este, con la finalidad de que justificara y probara el acto cometido contra su voluntad, sufriendo doña Jennifer una situación de hostigamiento.
En tot cas, amb la denúncia, la fiscalia oficialitza el pas que quedava pendent perquè arrenqui la via penal. En la querella, per cert, també demana que s'interrogui Rubiales com a investigat.
I atenció, a aquest cas, la Universitat de La Rioja investigarà un xat de WhatsApp en què diversos alumnes de magisteri fan comentaris masclistes i homòfobs. Alguns dels missatges són atacs o amenaces directes contra estudiants del centre. Repetim, són alumnes de magisteri de la Universitat de La Rioja. La universitat ha posat, però, fil a l'agulla i vol aclarir si els implicats, la majoria, futurs professors, han comès o no algun delicte.
Entre els missatges en el xat de 200 persones es llegeix "estripem-los les calces, són totes molt putes" o "digueu-li que no accepten marietes a magisteri". Qui ho diu són estudiants de primer i segon de grau d'educació primària i publiquen fins i tot imatges en què comenten el seu físic. La universitat anima les afectades a denunciar i avisa que els missatges es poden considerar faltes molt greus. Això pot provocar l'expulsió del centre entre 2 mesos i 3 anys.
I a casa nostra, els Mossos investiguen un home per la mort violenta d'una dona a Palamós, al Baix Empordà. El sospitós és la parella de la víctima i té una malaltia mental degenerativa.
El crim va passar el 3 de setembre. L'estat avançat de la malaltia de l'home de 71 anys l'impedeix declarar davant la justícia. Per aquest motiu, encara s'està esclarint la seva situació. La investigació continua oberta i el jutjat d'instrucció està fent més proves per decidir si deriva el cas al jutjat de violència masclista.
A Barcelona, la policia ha detingut un home que va violar i robar una dona sense sostre al barri Vell de Girona. L'arrestat, que també viu al carrer i ja tenia antecedents, feia una setmana que el buscava.
La víctima va anar a un centre d'acollida per sopar el 2 de setembre. Allà l'agressor va començar a engrapar-la i en sortir la va perseguir i la va violar. Un cop a terra també va intentar ofegar-la fins a 7 cops. Per sort, la dona va poder escapar i denunciar-ho al centre d'acollida. Ara l'home està en espera de passar a mans del jutge.
Presó provisional comunicada i sense fiança per l'home acusat de matar la seva mare apunyalades a Reus.
Els Mossos el van arrestar ahir després que ell mateix confessés el crim. El detingut té 44 anys i, segons l'ACN, té diagnosticat un trastorn psiquiàtric. La causa està oberta per un delicte d'homicidi.
Els Mossos atenen un home, d'altra banda, per difondre discursos d'odi a les xarxes socials a Lloret de Mar, a la Selva.
L'arrestat feia servir diversos perfils per evitar que el descobrissin i hauria publicat contingut racista i homòfob durant 3 anys. També publicava fotografies amb armes de foc i elaborava instruccions per crear armes amb impressores 3D. L'objectiu era que es fessin servir per atacar col·lectius vulnerables. Ara, però, el jutge per ara l'ha deixat en llibertat provisional.
I al Baix Penedès, la policia espanyola ha desmantellat un clan familiar que cultivava marihuana, però que també tenia un negoci de criptomonedes. En total s'han detingut 9 persones.
La família vivia al Vendrell i a la Bisbal del Penedès. Durant els escorcolls, la policia va trobar més de 1.000 plantes de marihuana o diverses màquines i eines valorades en 38.000 euros. També es van decomissar joies, armes i un vehicle d'alta gamma de gairebé 100.000 euros. Els 9 arrestats se'ls acusa de pertinença a grup criminal, tinença il·lícita d'armes o narcotràfic.
I de tornada a Barcelona, l'Ajuntament talarà més de 500 palmeres les properes setmanes. El consistori no ha trobat cap explicació de com es va trencar l'arbre que va matar una noia al Raval ara fa un mes i, per tant, prefereix reduir riscos. Un altre informe extern assegura que l'exemplar podria haver tingut falta d'aigua per la sequera, però que la palmera estava en perfectes condicions.
Fins ara ja s'han revisat gairebé la meitat de les 2.500 palmeres que hi ha a tota la ciutat i se n'han talat 300. Mentre duri la calor, també es continuarà regant tots els exemplars perquè no hi hagi un nou ensurt. El gerent de l'Institut Municipal de Parcs i Jardins, Francesc Jiménez, assegura que es troben preocupats davant la falta de respostes.
Ni nosaltres ni l'informe que hem encarregat hem trobat la causa del trencament de la palmera i això ens amoïna i ens preocupa perquè no podem saber què podem fer o com podem detectar que altres palmeres de la ciutat els hi pugui passar el mateix. Per això hem decidit accelerar la substitució d'aquesta espècie de palmera a la ciutat de Barcelona.
Ara substituiran els exemplars que tinguin defectes en el tronc o d'inclinació i els de més de 10 metres d'alçada que no estiguin protegits.
Avui en temps de tertúlia resoldrem dubtes sobre la situació de les palmeres a casa nostra, un arbre que s'utilitza urbanísticament a moltes ciutats del país. Ens preguntarem si és el més indicat i si talar 500 palmeres és o no la millor solució ara mateix a Barcelona. Parlarem amb David Maria Gómez, que és director tècnic de la Fundació de la Jardineria i el Paisatge. 8:21, entitats pel dret a l'habitatge demanen a la Generalitat que multi d'una vegada els grans propietaris que es neguen a oferir lloguers socials a persones vulnerables. Segons la llei de l'habitatge, ja estan obligats, però alguns fons d'inversió es fan l'orni.
I segons la portaveu de la plataforma d'afectats per la hipoteca, Lucía Delgado, si l'administració ho permet, la llei no serveix per res.
El que ha de fer és obligar aquests grans tenidors a fer lloguers socials. El que no pot ser és que vinguin alguns operadors a treballar suposadament a la ciutat a comprar especular amb habitatges i a uns hi exigim unes coses i a altres no, no? La llei és per tothom i aquí Divarian el que ha de fer és un lloguer social.
Una de les empreses amb qui ni tan sols es pot parlar és Cerberus, que la setmana que ve desallotjarà un home de 72 anys del pis on porta 30 anys a la zona franca de Barcelona. En José ja va aturar un desnonament al juny i la sortida que li donen és una habitació en una pensió.
Ahora, si te mandan fuera, a ver dónde vas. Una pensión, sí, pero ahí yo sé que una pensión han donado a la otra parte de Barcelona. Yo tengo el Mecha, tengo todos aquí. Bueno, es como un precipicio.
Aquest any ja s'han fet 1.500 desnonaments a Barcelona, la majoria per impagament del lloguer.
I d'altra banda, el govern activarà un registre de terres per recuperar terrenys agrícoles en desús i posar-los a lloguer. El Departament d'Acció Climàtica ho aprovarà la setmana que ve i funcionarà d'una manera similar al que passa amb els pisos buits.
Un equip tècnic farà una llista dels terrenys agrícoles en desús a Catalunya. Un cop feta, s'obrirà una convocatòria pública perquè les empreses i ramaders interessats a llogar alguns d'aquests terrenys ho puguin sol·licitar. En cas que els propietaris dels terrenys no acceptin posar-los a lloguer, la Generalitat activarà l'expropiació d'ús per forçar aquest lloguer. El conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, creu, però, que no caldrà arribar a aquest extrem.
Diríem que és un mecanisme pioner per posar en producció parcel·les que estan abandonades. I vull recalcar que estem convençuts que la immensa majoria dels propietaris veuran això com una eina molt útil per posar ells en valor les seves terres. Hi ha multitud de causes per les quals algunes terres estan en desús.
Els terrenys es llogaran per 7 anys durant els quals es podran cultivar les terres pagant un lloguer que es marcarà amb un preu de referència en funció de cada zona. El govern assegura que per assignar els lloguers es prioritzarà els joves i les dones que ho demanin i visquin a prop.
I a tot això, l'organització de consumidors OCU denuncia que l'oli d'oliva ja s'està convertint en un producte gairebé de luxe.
EAE Business School us ofereix aquest espai.
Des del juliol fins ara, el preu de l'oli d'oliva en alguns casos s'ha disparat més d'un 30%.
El litre d'oli ja es paga 10 euros. L'organització assegura que en només un mes i mig la pujada del preu d'oli ha estat generalitzada i afecta gairebé totes les marques de totes les cadenes de supermercats.
Si vols canviar de vida i estudiar en una business school que lidera els rànquings o canviar un pla de desenvolupament personalitzat, flexible i amb una xarxa de contactes potent, Work to Change. Entra a eaebarcelona.com i comença el canvi en una escola de negocis creativa, acollidora i innovadora. EAE Business School. We make it happen.
8:24, polèmica a Valladolid per una decisió de l'Ajuntament que afecta els fumadors. El regidor de Salut de Vox ha decidit repartir més de 7.000 cendrers portàtils per la ciutat. És a dir, no és una mesura que incentivi deixar de fumar o els espais sense fum, sinó tot el contrari. De fet, ha presentat la mesura de la mà de la principal agrupació tabaquera d'Espanya, que és la Mesa del Tabaco.
L'Ajuntament de Valladolid ha distribuït 7.500 cendrers reutilitzables a les festes patronals en el marc de la campanya Depèn de Tots. La intenció, segons el regidor d'ultradreta, és conscienciar d'on s'han de llançar les borilles. Això sí, oblida els problemes sanitaris lligats al tabaquisme. Fumar produeix aproximadament cada dia 150 morts a l'Estat.
L'oposició, evidentment, ja hi ha posat el crit al cel. Avui, en temps de tertúlia, parlarem amb l'exalcalde de Valladolid, Òscar Puente. I això és el que ha passat a Barbastre, a l'Aragó. És l'espectacle taurí de la Festa Major, que ha aixecat molta polseguera. Un toro envesteix tres baquetes que havien deixat a la plaça de Braus mentre hi havia nens petits que s'ho miraven des de les graderies. La Fiscalia ja ho investiga com un delicte de maltractament animal.
Unes imatges que s'han fet virals a les xarxes. Es veu com deixen anar un toro a la plaça i comença a perseguir i envestir violentment les tres baquetes que intenten fugir. Una d'elles cau a terra ferida de gravetat. Es dona el cas que el nou govern del PP i Vox a l'Aragó ha modificat el reglament taurí que permet la participació de menors a aquest tipus d'actes.
4 minuts i seran 8:45 del vespre. El monestir de Montserrat té des d'avui un nou monjo.
Jo, germà Frederic Fossalba i Julià, prometo lligar-me a aquesta comunitat de viure com a monjo.
La basílica ha acollit una cerimònia que no es feia des de fa 4 anys. Montserrat és un dels monestirs de l'Estat que té més peticions per entrar pel seu simbolisme i també la seva activitat, però no és gens fàcil formar-ne part. Es necessiten entre 6 o 7 anys de preparació i l'acceptació d'almenys dues terceres parts dels monjos que hi resideixen. Marc Poyato.
El nou monjo de Montserrat és Frederic Fossalba, té 51 anys, és de Sant Esteve Sarrovires i va arribar a Montserrat el 2017. Té els estudis de filosofia i teologia i actualment és sotsprefecte de l'Escolania, responsable del taller d'enquadernació i de l'estació meteorològica del monestir. Aquest matí ha renunciat a totes les seves pertinences i ha promès obediència segons la regla de Sant Benet. Ja és un monjo benedictí més.
Certament la vocació monàstica també està molt arrelada al lloc i per mi Montserrat sempre ha sigut un espai primer d'esport, on he practicat muntanyisme, a nivell d'escalada, caminar, senderisme i recerca sobretot de la petjada humana a Montserrat. Sempre ha estat un lloc que ha estat molt proper i l'espiritualitat a Montserrat també m'ha ajudat.
Actualment a Montserrat hi ha 47 monjos consagrats i dos candidats, un novici i un júnior, que la comunitat haurà de decidir si accepta que entrin o no.
I aquesta tarda ha arrencat la setmana del llibre en català al Moll de la Fossa de Barcelona. L'organització es proposa superar el rècord d'assistència de l'any passat, quan van acumular més de 50.000 assistents. A més, és l'edició també on hi haurà més paradetes de la història, fins a 87. Més detalls, Marc Simón.
La setmana del llibre en català torna amb més força que mai, és que aquest any compta amb més de 200 novetats tant catalanes com internacionals, des de la nova entrega de la saga Millennium fins als nous llibres de Maria Climent o Sergi Pàmies. Un dels pilars de l'edició és apropar la lectura en català als més joves, i per això la directora de la setmana, Cristina Domènech, ha explicat a RAC1 que dissabte per la tarda faran un combat literari.
Els textos del rector de Vallfogona i el Josep Vallverdú, que ell hi serà present, que faran dos grups de rap, el 31 Fam i el Bounce Twice, ens repejaran aquests textos i veurem qui dels dos és el millor, perquè la gent podrem votar al final. És un acte que combina qualitat literària amb aspecte aquest divulgatiu, molt transversal.
La setmana s'allargarà fins diumenge que ve i una altra de les novetats és que aquest any tindran en compte la totalitat dels territoris on es parla català i per primera vegada hi haurà paradetes de la Catalunya del Nord.
Doncs aquesta hora precisament saludem el president d'editors.cat, que són els organitzadors principals de la setmana del llibre en català, Ilia Pèrdigo, bona nit.
Què tal? Bona nit, gràcies.
No sé si sap quants llibres, més o menys, calculen que es vendran aquests dies.
Doncs, sincerament, la quantitat exactament de llibres que es van vendre o que es podran vendre aquest any no la tinc present. Però, mira, si fem cas al que ha anat passant any rere any, com bé dèieu ara, la setmana del llibre ha crescut, hi ha xifres rècord de parades, hi ha xifres rècord d'expositors, I la veritat és que hi ha més activitats que mai i esperem que vingui molta més gent que l'any passat i que, per tant, hi hagi moltes més vendes que l'any passat. La veritat és que, per sort, hem anat creixent any rere any i, per sort, podem dir que ningú s'ha quedat fora, que hi són presents totes les editorials, totes les institucions i, com bé deia el teu company, tot el territori de parla catalana. I això, per nosaltres, per la setmana, és molt important perquè és un espai on volem que convisqui tota la cultura conjunta al nostre país.
Sabem que el gran dia del llibre a casa nostra és Sant Jordi, però els escriptors que no publiquen per Sant Jordi ho intenten fer per la Setmana del Llibre en català?
Totalment, totalment. És la represa. La veritat és que estem parlant ara d'una època amb la que els editors, com jo mateix, tenim molt en compte. Tenim molt en compte a l'hora de publicar les apostes, perquè és un moment on la difusió, la promoció de la literatura en català, com esteu fent vosaltres avui mateix, cosa que agraïm, la veritat és que els espais es multipliquen, el número de novetats es multipliquen, i és un bon moment per publicar una bona aposta, perquè hi ha la Setmana Lliure en Català, i a més, m'agrada dir que el que passa durant aquestes setmanes a nivell de publicacions i el que passa a la Setmana Lliure en Català com a espai físic, replica i impacta a tot el territori, a tot el país.
No sé si saben, més o menys, quin percentatge d'escriptors publica per Sant Jordi i quin per la setmana. És evident que Sant Jordi doncs, s'emporta l'agost, però quin altre percentatge de tot l'any s'emporta la setmana?
Pues mira, sincerament, més que en percentatge, diria que els grans autors, molts dels grans autors que poden publicar, que a vegades només es concentraven al Sant Jordi, ara es divideixen, no ho sé. Si tu hagués de posar en percentatges, m'arriscaré, però potser estaríem parlant d'un 60-40 o un 65-35, perquè realment ara hi ha molts autors, Sergi Pàmies, Carlos Agur, Sílvia Soler, moltíssima gent que està publicant novetat ara de la Setmana del Llibre en Català, i t'ho dic per la pròpia experiència, jo mateix, com a editor de novel·la negra, publico, o gran part dels autors més importants que publico, els publico durant l'any. Ara al setembre.
Ara al setembre, per la setmana. Li anava a preguntar, creu que ara mateix el català, pel que fa als llibres, viu un bon moment, un molt bon moment?
Doncs mira, hi ha diferents maneres de veure-ho, diguéssim. Si comparem la setmana de fa, per exemple, 15 o 20 anys, realment, si podeu baixar aquí el moll de la fusta, és quasi un miracle i és una meravella, perquè tindrem un espai gegant de literatura en català, tot llibres en català. Per tant, a part de la pregunta, podries dir sí, ara hi ha molta més diversitat de literatura en català, hi ha molta més oferta de continguts en català i, per tant, sí, hi ha molta més literatura en català. A partir d'aquí, hi ha un tema que sempre hem de ressaltar, que és el número de lectors en català i la feina que hem de fer tots per poder aconseguir més lectors en català. I, per tant, aquí, i voldria simplement mencionar-ho, la importància, per exemple, de coses com el Pla Nacional del Llibre i la Lectura, que també és entre Conselleria de Cultura i Educació i que ens ha de servir per mantenir els lectors que tenim en català i guanyar. Però a nivell editorial estem en un gran moment de publicacions en català, sí.
Tinc la sensació, també, ara vostè m'ho confirmarà o no, que cada vegada també hi ha més títols de llibres escrits per dones i, sobretot, dones joves. És així o no?
Sí, totalment, totalment, i això és una gran notícia. És una gran notícia en general que hi hagin autors joves i és una gran notícia que es publiquin cada cop més dones. I jo ho tinc claríssim i realment estan sorgint, ja sigui perquè els editorials ja estan creient més, ja sigui perquè hi ha més visibilitat, ja sigui perquè hi ha una generació que escriu més i escriu en català, i per tant, sí, és una notícia que val la pena ressaltar i celebrar, és una sensació correcta.
Ja per acabar, li volia preguntar, per la gent que potser tingui dubtes de si venir a la setmana o no hi hagi anat mai, a banda de comprar llibres, què més s'hi pot fer aquests dies al Moll de la Fusta?
M'encanta que em faci aquesta pregunta, perquè justament una de les coses que estic intentant o que estem intentant transmetre a la setmana ara mateix com a espai, és un espai que convida a venir i passar el dia. Per què? Perquè hi ha més de 300 activitats, no només presentacions del llibre, hi ha activitats de ciència, hi ha activitats de teatre, de dansa, intentem que siguin activitats, diguéssim, transversals en el món de la cultura, perquè hi ha espais familiars, hi ha matins de nens, matins de joves, hi ha espais per sentar-se, per fullejar llibres, hi ha jocs, hi ha performance, i hi ha un bar, hi ha food trucks, per tant, la gent que vingui, estem al costat del mar, és un espai fabulós per passar el dia, sincerament t'ho dic.
N'hem parlat, com dèiem, amb el president d'editors.cat, que són els organitzadors principals de la Setmana del Llibre, amb el seu president, Ilia Perdigo. Senyor Perdigo, que vagi molt bé aquests dies.
Moltíssimes gràcies per l'espai i ens veiem quan vulgueu.
Una abraçada, que vagi bé, bona nit.
Vale, sí.
Més coses, recta final al Festival de Cinema de Venècia. Demà al vespre es farà públic el palmarès de la mostra, que ha estat marcada sobretot per la falta d'estrelles de Hollywood a causa de les vagues del sector. Tot i això, el festival s'ha guardat un as a la màniga i avui ha tingut la presència de Jessica Chastain, que protagonitza Memory. Enviada especial de RAC1 a Venècia, Maria Cusó.
Chastain ha estat un dels grans reclams d'aquesta última jornada de competició aquí a Venècia. L'actriu protagonitza en Peter Sarsgaard Memory, un drama dirigit per Michel Franco que explica la trobada de dos exalumnes del mateix institut marcats per la memòria. Un per la manca d'ella i l'altre perquè n'és esclava. Chastain ha arribat a la trobada amb la premsa amb una samarreta de suport a la vaga de Hollywood i ha estat molt dura amb les seves declaracions.
It's a wonderful profession.
La professió d'actor és increïble i precisament per això tot sovint ens recorden que val més la pena estar callat per no perdre futures oportunitats de feina, i sovint ens recorden també que hauríem d'estar agraïts, i és precisament aquest ambient el que ha permès abús de poder a les feines i que ha fet que molts companys de sindicat no tinguin unes condicions de feina justes.
La gala per anunciar el palmarès d'aquesta edició de Venècia comença demà a les 7 del vespre i una de les grans favorites per endur-se el Lleó d'Or és Poor Things, produïda i protagonitzada per Emma Stone.
I encara en cinema, avui ha arribat a la gran pantalla la catalana Criatura d'Helena Martín.
Mira, cariño, tu saps que s'ha de fer servir protecció, no?
Però m'estava espiant o algo.
La pel·lícula es va endur un dels premis més prestigiosos del Festival de Cannes, el de la quinzena de realitzadors. I una altra de les novetats és Verano en Rojo, de la directora tarragonina Belén Macías.
No lleva cartera ni documentación. Estrangulamiento, ¿no?
Es pronto para saberlo. Parece
és
que
un thriller, en aquest cas protagonitzat per José Coronado i Marta Nieto, ambientat a l'estiu del 2010 en el context del Mundial de Futbol. I pels fanàtics del cinema de terror arriba a les sales La Monja 2. La pel·lícula torna amb la germana Irene, una monja que s'ha d'enfrontar a un dimoni que també té aparença de monja. I per cert que avui a Netflix finalment ha arribat, ara sí, la doble entrega sobre el crim de la Guàrdia Urbana. D'una banda, El Cuerpo en Llamas, protagonitzat pels catalans Úrsula Corberó i Quim Gutiérrez, i de l'altra, Les Cintes de Rosa Peral, amb les primeres declaracions de la condemna des de presó. I al Festival de Cinema de Sant Sebastià, Jordi Évole estrenarà un documental sobre l'exdirigent d'ETA, Josu Ternera. És No me llame Ternera i aborda alguns dels moments decisius de la banda fins que es va dissoldre. Més enllà d'això, el Festival Serializados avança els primers plats forts de la nova edició. Entre els convidats destaquen el director Àlex de la Iglesia, Andreu Buenafuente o també l'actor de la sèrie Succession, J.C. Armstrong.
Pel que fa a les novetats, el Serializados serà l'encarregat de presentar títols com Això no és Suècia, codirigida per Marc Coll i Aina Clotet, Les Messies, dirigida per Javier Calvo i Javier Ambrosi i protagonitzada per la cantant Amaya Romero, o l'estrena d'Alberto Romero en el gènere de terror amb El Otro Lado. A més, el festival retrà homenatge a una de les sèries catalanes més venerades. És O Europa, de Degoll de Gom, que fa 30 anys. Els Serializados es farà entre el 17 i el 21 d'octubre.
I del cinema a la música, aquest any a les festes de la Mercè de Barcelona es podran sentir les cançons de Víctor Jara. La, 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 la. La, 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 la. En memòria al cop d'estat a Xile, ara fa 50 anys, es farà un concert especial on hi participaran artistes catalans i xilens com Javier Amena. Serà el dia 24, a l'Avinguda de la Catedral. Això serà d'aquí a dues setmanes, però avui és dia de novetats discogràfiques. La nord-americana Olivia Rodrigo ha publicat el seu segon disc, Goods. We both drew blood, but man, those cuts were never equal, and I tried to be tough, but I'm on screen. 20 anys. Rodrigo ja és una de les superestrelles pop del moment. El seu primer senzill, Vampire, ja acumula més de 300 milions de reproduccions a Spotify. I avui també és un gran dia per la música electrònica, perquè el duet britànic de Chemical Brothers també ha entrat disc. Porta per títol For That Beautiful Feeling i segueix en la seva línia experimental. Inclou temes com aquest Wide Open amb Beck. I l'altra estrena de música electrònica ve de la mà de James Blake, que ha publicat el seu setè disc Playing Robots Into Heaven. Ara Blake torna a les seves arrels electròniques amb temes com aquest Loading, i les raperes Cardi B i Megan Thee Stallion s'uneixen amb aquesta nova cançó. Després de l'èxit Sí, guap, ara sorprenen amb aquest Bongos. I a casa nostra, així sona el més nou de Julieta. Sentim Enamorada de tu, nou avançament del seu proper disc 5AM. I també han publicat Cançó Sidoní. Porta per títol No salgo más i formarà part del seu proper disc Marc, Axel i Jess. I pel que fa als concerts del dia, avui arrenca a Sant Boi de Llobregat el Festival Altaveu. Tu mi conto qui Déu faís que la primera vez. El tret de sortida el donarà l'artista portuguesa que estem escoltant, Maro. Entre els plats forts d'aquesta edició passaran per l'escenari de l'Altaveu artistes com Santa Salut o River Omelet. I arribarem a les 9 després de molts anys esperant-lo. Ara ja sí que és una realitat. Avui ha obert portes a Valls al Museu Casteller de Catalunya. Té com a objectiu posar el visitant a la pell dels castellers gràcies a l'última tecnologia audiovisual. Des de Tarragona, Esteve Giral.
Sí, un museu que vol ser una referència per tot Catalunya, s'entengui o no de castells. Un viatge molt emocional per la pinya, el tronc o qual la canalla corona un castell també quan fa llenya. La tecnologia audiovisual és un dels grans recursos d'aquest museu per aconseguir posar-se la pell de cada casteller i de cada castellera, per entendre per què les colles castelleres intenten superar-se dia rere dia. Dolors Ferrer és l'alcaldessa de Valls.
El Pere Català Roca ja tenia molt clar, segur, que el museu casteller tenia una triple dimensió. Dimensió de ciutat, dimensió de país i també dimensió universal.
Un museu que ofereix visites guiades a hores concertades i que s'obrirà també a totes les escoles del país.
I abans dels esports, també us expliquem que a Barcelona avui ha aparegut a la plaça de les Glòries l'últim treball de l'artista urbà Tibi Boy. És un mural on es veu un petó entre Carles Puigdemont i Pedro Sánchez acompanyat del missatge «Déu meu, ajuda'm a sobreviure aquest amor mortal». Recordem que l'artista italià és conegut per fer aquest tipus de pintades i és responsable d'altres murals com el petó entre Colau i Ayuso, Mourinho i Guardiola o Jennifer Hermoso i Luis Rubiales. Pels esports, Gerard Ballera, bona nit.
Bona nit.
La selecció espanyola masculina de futbol que ha golejat a Geòrgia i Lamine Yamal s'ha convertit en el debutant i el golejador més jove de la història amb Espanya.
Sí, ha estat una victòria plàcida de la selecció espanyola per 1-7 contra Geòrgia en el tercer partit de classificació per l'Eurocopa de l'estiu que ve. Morata n'ha fet 3, els georgians també se n'han fet una en pròpia porteria i també han marcat Olmo, Nico Williams i Lamine Yamal, que ha fet història amb el definitiu 1-7 al marcador. Ha entrat a la primera part per les lesions d'Olmo i Asensio i s'ha convertit en el debutant i en el golejador més jove de la selecció espanyola amb només 16 anys i 57 dies. Lamin reconeix que viu en un núvol.
Es como un sueño, estoy viviendo un sueño ahora mismo, estoy muy feliz y tengo que dar las gracias a los compañeros y al entrenador por darme la confianza que me ha dado y a todos los que me han ayudado en este camino.
A banda de Lamin, Gavi també ha jugat 58 minuts sense prendre mal. Espanya és ara segona del seu grup amb 6 punts. Escòcia és líder amb 12. Es classifiquen les dues primeres per l'Eurocopa.
I a segona divisió, a partir de les 9 de la nit, d'aquí a menys de 20 minuts, l'Espanyol visita el Llevant en l'inici de la cinquena jornada.
Els blanquiblaus són segons a la classificació amb 10 punts, a 2 del líder, a 2 del Saragossa. En cas de victòria, recordo, dormirien com a primers classificats. Tenim l'11 confirmat ja de l'Espanyol per aquest partit al camp del Llevant, amb Pacheco a la porteria, una línia de 4 en defensa, Omar Calero, Cabrera i Ramon amb Pol Lozano, Nico i Expósito al mig del camp, a la banda dreta Jofre, a l'esquerra Pere Milla i en punta Puado. Aquest Llevant espanyol el podreu seguir en directe a RAC+1 a través de la via web amb la narració de l'Ildo de Batlle i els comentaris d'en Joan Camí i en Dani Solsona.
I d'aquí una estona connectarem amb ells per saber també en directe com va aquest partit. Mentrestant, a banda de l'Espanyol, aquesta nit es juguen més partits també de seleccions en presència de jugadors del Barça i del Girona.
Sí, d'aquí res, un parell de minuts a 3:45 del vespre ha de començar l'Eslovàquia-Portugal amb Joao Cancelo de titular i Joao Félix a la banqueta i a la mateixa hora també ha de començar el partit de la selecció espanyola sub-21 contra Malta amb un jugador del Girona. A l'11, Arnau Martínez, l'altre convocat, Pablo Torre, és suplent.
I a tot això es confirma l'inici de la vaga a la Lliga Femenina de Futbol.
A les 9 de la nit havia de començar el primer partit d'aquesta temporada a la Lliga F. S'havien d'enfrontar el Sevilla i el Granadilla de Tenerife a l'estadi Jesús Navas, però les jugadores finalment no s'hi s'hi han presentat, adherint-se, per tant, a la vaga convocada pel sindicat. Recordo que les futbolistes reclamen un salari mínim de 23.000 euros per aquesta temporada, mentre que la patronal només està disposada a arribar als 20.000. Acceptarien els 23.000 en cas que generin més de 8 milions d'euros de benefici.
En bàsquet hi haurà final europea al Mundial Masculí, la jugaran Sèrbia i Alemanya.
Això serà diumenge 3:45 del migdia, hora catalana, tot plegat després que el Canadà i la gran favorita, els Estats Units, hagin quedat avui eliminades.
I la jornada de semifinals l'ha viscut en directe des de Manila, a les Filipines, l'enviat especial de RAC1 al Mundial. Dani Aguilar, bona nit.
Bona nit. Quan tothom esperava la final nord-americana, tenim final europea. En una de les jornades més sorprenents de la història de les Copes del Món, Sèrbia ha guanyat el Canadà 95-86 i, sobretot, Alemanya ha trencat tots els pronòstics, superant 111-113 als Estats Units, que, malgrat no tenir cartell de Dream Team, eren els grans favorits. El català Jordi Fernández, doncs, haurà de superar els estatunidencs en el duel entre veïns per ser bronze. Avui donava molt valor assolir aquesta fita.
És molt important per al país, per als jugadors, per al programa. La verdad es que un partido como este, que es muy, muy emocional en este momento, lo importante es ser positivo, aprender de la derrota, que es mucho mérito o demérito nuestro.
Un Jordi Fernández que no ha volgut parlar dels àrbitres, malgrat que en els tres primers quarts al Canadà li han xulat més faltes que en cap altre partit fins ara.
Gràcies, Dani. I alguna cosa més per acabar, Gerard?
Sí, que d'aquí una estona, a partir de les 9 també ha de començar la primera semifinal de l'Open dels Estats Units de tenis. La semifinal masculina la jugaran Novak Djokovic contra el nou ídol local, el nord-americà Ben Shelton, de només 20 anys, i que la segona semifinal entre Carlos Alcaraz i Daniil Medvedev està prevista per la 1 de la matinada. També aquesta nit, a 9:15, comença el Mundial Masculí de Rugby. Ho farà amb un França-Nova Zelanda a París.
Gràcies, Ballera. Bona nit.
Bona nit.
I el temps amb l'Abel Caral. Abel, bona nit.
Bona nit.
Què, com tenim aquest cap de setmana al llarg de 3 dies?
Doncs mira, en general tranquil, però amb algunes precipitacions, ara concretament entre diumenge a la tarda i tarda vespre, nit més aviat en molts casos, i dilluns per la diada al matí. De moment demà, un dissabte tranquil, assolellat. Sí que hi haurà alguns núvols a primeres hores en sectors de la costa, de les Terres de l'Ebre, també algunes boires matinals en algunes planes de l'interior de Catalunya, però bé, acabarà sent un dia bàsicament assolellat com avui, i amb temperatures molt semblants també les d'aquest divendres. Ahir comentàvem, la més alta el dia 34.3 al Poal, al Pla d'Urgell. Avui al Poal es queda en segona posició, 33.8. La més alta, 34.3, en aquest cas a Vallfogona, a Balaguer, a la Noguera. És cap a les comarques de Ponent, on hem arribat a 33, 34 graus, com pot tornar a passar demà, o també diumenge en general. Ens hem mogut i ens mourem el cap de setmana al centre del dia entre els 28, 30, 32 graus a l'interior, i a la costa, doncs, com acostuma a passar, més frenades de 24, 28, 29 graus. Al mig, doncs, una mica fredes a l'interior, i que de nou tornen a baixar els 20 graus. Ja conviden a abrigar-se una mica o tapar-se una mica almenys de nit les temperatures a la costa. Diumenge també globalment serà un dia tranquil, però a la tarda arribaran núvols, i cap al vespre, últimes hores del dia, algunes precipitacions cap al sud del país. La nit de diumenge a dilluns, les precipitacions disperses, poca cosa, poden afectar altres sectors de Catalunya, pràcticament qualsevol comarca, no sembla que hagin de ser grans pluges, i dilluns per la diada, al matí, hi pot haver alguns ruixats.
A on?
Cap a la meitat nord de Catalunya, comarques de Girona, potser alguns sectors de les de Barcelona, més interiors que la costa, no sembla que hagin de ser grans precipitacions, i en tot cas, a partir del migdia hauran desaparegut, per tant, aquelles activitats que hi ha per la diada, en general, sembla que el temps les ha de respectar. En tot cas, Martí Oliveres, amb la seva professionalitat, aquest cap de setmana ens informarà el detall.
És com que li estàs passant una miqueta,
sí, una miqueta,
no? De dir, mira, jo us ho deixo aquí, i el Martí ja s'espavilarà aquest cap de setmana.
I acabarà de concretar, exactament.
Bueno, d'aquí una hora, en tot cas, una hora i una mica, ens ho actualitzes, si pot ser. A veure si tens una mica més de...
Mapes una mica
pogut ajustar això.
Vinga, va.
Gràcies, Abel, fins ara. Passen gairebé 3 minuts de 9:15 de la nit.
A RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
La tertúlia d'aquest divendres 8 de setembre. Ha costat, que arribés aquest divendres després d'aquesta primera setmana. Avui ho fem Amb el periodista Dani Sánchez Ugar. Dani, què tal? Com estàs?
Bé,
se t'ha fet llarga tu també la setmana o no?
Jo porto 3 setmanes treballant.
Jo també, eh? Jo també. Però
què? Les dues primeres estaven en preparació, aquesta setmana ja amb el directe bé, torna a agafar les rutines, però ho farem, i la sort que la setmana que ve és curta, una setmana de 4 dies, després una de 5.
Serà per tu.
Sí, doncs per mi, sí, per mi ho és.
Ja sabeu que aquí a RAC1 farem especial des de les 3 de la tarda fins les 8 del vespre, i a les 8 del vespre hi haurà, no ho sé, edició especial dedicat a la Diada, però vaja, que també hi haurà programa dilluns, per tant, que ningú es despisti. Sílvia Cànovas, periodista i consultora en comunicació, com estàs?
Molt bé, bona nit.
Ben tornada, què tal?
T'he vist bastant.
M'has vist bastant, eh?
Aquest estiu.
M'has vist. Una mica pesada, en fi. Deixem-ho aquí. També tenim a l'Oriol Ribet, periodista i filòleg. Com estàs, Oriol?
Molt bé.
També ens hem vist algun dia aquest estiu, eh? Que
sí,
vas venir a la tertúlia del món a RAC1.
Estaves de reentré.
Ens vam saludar.
Estaves de reentré.
Vaig fer aquesta entrada també progressiva, com el Dani, no? Que vam venir a preparar el programa. Clar, així no es fa tan dur, perquè imagina't arribar el primer dia i fer programa seria inviable.
És
vaja.
Com s'ha de fer a poc a poc i bona lletra.
I bona lletra.
Molt bé. I avui tenim una incorporació nova també a la tertúlia del No ho sé, el politòleg i periodista Cugat Comas. Cugat, benvingut.
Moltes gràcies.
Què tal, com estàs?
Bé.
Has fet vacances, ha anat bé l'estiu?
He fet vacances, ha anat bé l'estiu, em sembla que és molt lluny, em queda tot molt lluny, i estic un... Sort que he vingut amb calça curta, perquè sempre vinc aquí a parlar d'esports, i ara, doncs...
Passat cap de setmana, de fet, crec, no?
Exacte.
Que vas entrar a parlar de...
Sí, perquè d'aquí 10 minuts comença el Mundial de Rugby, i vaig venir a fer la prèvia del Mundial, però bueno, deixarem la pilota a part i a veure...
Escolta'm, que vegi'm el mòbil, que estàs aquí mirant el Mundial de Rugby, deixa'l, aparca'l aquesta hora.
No agafaré el mòbil, però si em veieu tremolar són els nervis, però no patiu.
Mira, si vols tenim 4 pantalles aquí a l'estudi, la d'allà més petitona, si vols després et posem
a mi sempre em tanquen el bàsquet, eh? Dir que...
Però, sí, és veritat.
Però també ho demanes, no?
Sí,
perquè
per no despistar-me. Per arribar a casa i recuperar això.
Però a vegades també et passa que no ho vols veure precisament perquè després vols recuperar el partit sencer. Sí. Jo ja no sé què voleu. O sigui, voleu veure o no voleu veure, voleu estar per la tertúlia.
Jo que ho puc tornar-ho a mirar encara que sàpiga què ha passat, eh? No tinc problema.
Bueno.
Quina afició.
Si us sembla, no sé si el Dani i la Sílvia volen parlar d'alguna cosa de rugby o de bàsquet.
Ara no diré el nom per no posar-ho en un compromís, però el Cugat i jo ja hem descobert que tenim una cosa en comú, que és una passió enorme. Aquí la deixaré. Doncs hi ha una persona que forma part de la passió aquesta que compartim el Cugat i jo, que és
les Santes de Mataró,
que és de color verda, que també és molt amant, que també és molt amant del rugbi, i avui al Twitter
trobo que estàs molt mística, no? Avui,
bueno,
perquè
que...
no m'ho entenc.
A veure, trobant totes les connexions...
Tinc com un propòsit de no dir Vilafranca 25 vegades.
Sí, sisplau, mira, és ja que està. No portem ni 5 ja minuts.
Heu de saber que en Cugat és la màxima autoritat viva en les Santes de Mataró.
I tant.
Per tant...
Aquí tenim el flanc del Maresme,
Maresme.
A la meva esquerra tenim l'Oriol i el Cugat, tots dos del Maresme.
Per tant, no li pareu de Vilafranca, pareu-li de les Santes de Mataró.
No.
Potser és l'única cosa que tindrem en comú, ser del Maresme. jo no ho descartaria.
Bueno, I les Santes.
La passió per les Santes. Què, deixem ja una mica cadascú les seves festes i les seves històries, que ja n'hem tingut prou. No, mira, escolta'm, aquest cap de setmana no. Avui arrenca la setmana del llibre, El moll de la fusta. No sé si sou molt lectors o no.
Home, sí, jo he estudiat literatura a l'UB.
D'acord, doncs.
Mala cosa.
No, us anava a preguntar si us esteu llegint ara aquella típica pregunta, que dius, ai, quin títol dic ara. Us esteu llegint algun llibre o us en recordeu de l'últim que us heu llegit? Sílvia, tu ets força lectora, crec, no?
Sí, bastant.
Perquè a les xarxes normalment penges tot el que llegeixes.
Sí, perquè a més m'agrada compartir la meva opinió sobre els llibres. Si m'agrada molt, es nota moltíssim, si no, intento ser bastant neutral. Sí, però és una de les coses que m'agrada compartir, les lectures que llegeixo. Sí.
I què ens recomanes? A veure, què has estat llegint últimament que t'hagi agradat?
Justament, ahir vaig acabar un llibre que l'havia posposat expressament per endur-me'l a l'estiu, que és Les cases al sol, de la Regina Rodríguez Sirvent, que guarda
un èxit.
Com a 11 edicions, dels millors llibres, en el sentit de que vaig trobar que combinava molt bé vaig trobar un llibre molt intel·ligent. perquè és un llibre molt divertit i jo trobo que les persones que saben escriure i pensar amb diversió són intel·ligents. I aquest el recomano moltíssim, sé que tothom se l'ha llegit, però justament el vaig acabar ahir al vespre.
Molt bé. Dani, tu què? Alguna recomanació? T'ha donat temps a llegir aquest estiu?
Sí, l'estiu sempre és el que es pot, però l'estiu sempre és un bon moment, i és un bon moment això, sí, per mi. Ja sé que fem la setmana del llibre en català per llegir llibres en anglès perquè requereixen com més atenció, dedicar-hi més temps. Ara, per exemple...
Tens el cap una mica més clar, no? També.
Sí, sí. Pots dedicar més temps, que potser durant l'any vols anar una mica més ràpid i no fer aquesta lectura tan en profunditat. Ara estava llegint On the Road del Jack Kerouac, que per cert, l'havia intentat començar feia potser 10 anys i el tenia per casa i no vaig poder, i m'estava
molt. Això ja passa, molt. També.
I en català aquest estiu també era una mica tard, però sí que em vaig llegir Junil les Terres dels Barbes de Joan Lluís Lluís, mm-hmm. que és un llibre que està superben escrit, és una delícia. I ara tinc ganes del llibre del Pàmies, de les dues sí. Les tres, que aquest ja sé que en una tarda me'l llegiré i que crec que caurà aviat.
Pinta bé. A veure, Oriol, què tu?
Bueno, jo també estic de literatura nord-americana.
Vaja, tu, sí que en veniu internacionals. Sí, escolta, una catalaneta sóc jo.
Ha mort fa poc el Cormac McCarthy, i jo no havia llegit res del Cormac McCarthy. Vaig llegir La carretera, i va semblar extraordinari, i ara he acabat tot just El passatger, amb una traducció catalana de dues traductores, la Laura Sagarra i la Judit Reigal, molt bona. No m'ha agradat tant com la carretera, sincerament, però és un gran llibre, El passatger, i ara vaig parlar, perquè és una novel·la doble, diguéssim, i ara em tocarà la segona part, Estela Maris.
Acabem amb la ronda amb el Cugat.
Sí, jo contrastaré, aniré cap al poble. Aquesta setmana Edicions Gavarres ha publicat El Mataró de Cuyàs, que és un recull d'articles de Manuel Cuyàs, de periodista que es va morir fa 3 anys, sí, sí. Periodista, escriptor, també tertulià, i realment, mestre, exacte, i realment l'he començat a llegir, i és allò que vas a dormir una mica més tard del compte, que estàs més estona al lavabo perquè te'l trobes al bidet, totes aquestes coses de quan un llibre enganxa, i arribo a la conclusió que qualsevol comentari que se m'acudeixi, abans ja ha estat una ocurrència ben escrita per en Cuyàs, per tant intentarem que ens aprofiti el llibre i trobar el nostre to a partir del seu mestratge.
Tu aquest, Oriol, que no te l'has llegit, però he vist que feies així com...
Home, Manuel Cuyàs va ser molt director al Punt del Maresme, i és el meu mestre i el primer director que vaig tenir, i és un autor extraordinari d'article, i d'article costumista del dia a dia, amb una observació i una agudesa fantàstica, i a més una persona molt divertida.
I una persona excel·lent. Molt intel·ligent perquè era divertida.
I molt divertida.
Doncs sí, mira, sí. Ha sortit també aquest record espontani a Manuel Cuyàs avui. Mira, jo us recomanaré una entrevista que vam fer aquest dimarts a la Maria Climent, que ha publicat la seva segona novel·la, després de Gina, que es diu A casa teníem un himne, i que doncs també val moltíssim la pena. Ja sabeu que a vegades la segona novel·la, després d'un èxit tan brutal com va ser Gina, costa, però crec que val la pena, i si voleu recuperar l'entrevista, doncs la podeu trobar també al web de RAC1. Però vaja, que no hem vingut només a parlar de llibres avui.
Que està
no
sé... molt bé fer-ho.
Exacte, sí, perquè de tant en tant, tant també, no només per la setmana del llibre. No, però us anava a dir, no sé si us n'heu adonat, que falten 3 dies per l'11 de setembre. Ho teniu present, això?
Si és que aquestes passions patriòtiques no m'afecten gaire, aleshores no ho tinc gaire marcat al calendari. Ho tinc marcat com un festiu.
Però escolta'm, què diu?
Ho tinc marcat com un festiu, això sí.
Un important.
No, a veure, no sé, quin ambient veieu aquest any? Què creieu? Sabem que aquests últims anys doncs la cosa ha costat una miqueta més. Aquests dies previs, com ho esteu veient, Cugat?
Doncs d'entrada, jo et dius, la cosa ha costat una mica més, hauríem de determinar quina cosa, perquè és la cosa dels últims 10 anys el que potser està perdent una mica de volada. Jo tinc un cert carinyo, per dir-ho així, a la part més institucional de la Diada, que precisament aquests 10 anys és el que ha quedat més decantat per la magnitud de les protestes de símbol més polític
independentista. Els actes de matí, com si diguéssim, torn de matí.
Jo em reconec que des de... Ja era molt petit i ja m'agradava mirar-me allò
les
ofrenes i aquestes coses. Els meus pares em portaven a la Mataró, crec que m'estimaven, però m'hi portaven, i llavors ho veia, i després veia les de Barcelona i em feia la seva gràcia. Després, aquell acte institucional, doncs sempre miro de seguir-lo. Més enllà d'això, políticament, crec que el context actual marca molt aquesta convocatòria, i aquest 11 de setembre, que no deixa de ser un aparador de moltes perplexitats que hi ha al voltant de l'independentisme, perquè segueix convocant l'ANC amb el suport d'Òmnium, però que no sota signa, sinó que hi va com de convidat mentre es manté la Festa de la Llibertat i tot allò que fan en a l'Arc de Triomf. I hem sentit abans a l'introducció del programa, no, la presidenta...
Ara la tornarem a sentir, perquè si algú se l'ha perdut.
Que deia, ja com, parlarem. Deia com se, tot el que ha de fer una mica l'independentisme, ho presentava una mica com si, com la recepta de fer un flam, no? Ho feia molt fàcil. Farem així, i
a l'hora en concret, eh?
Exacte, i com les receptes de les iaies, el que li han dit exactament això com es fa, doncs llavors ha fugit més d'estudi. Jo crec que pot ser una diada perquè l'independentisme, que de retruc de l'aritmètica de les últimes eleccions té un nou rol, o adquireix un nou rol, i com a mínim, que això mesos enrere ni ho feien veure, diuen o fan veure que volen buscar alguna mena d'acció més política o d'una certa unitat, doncs que, com que a més tots han anunciat que es trobaran, doncs com a mínim que es trobin i que es vegin les cares i a veure si en poden sortir amb alguna mena d'estratègia més fidedigna que no pas les paraules.
Sílvia, com veus tu aquesta diada d'entrada?
Jo la veig com les darreres. Jo veig que falta una mica la motivació, no trobo faltar aquella crida que abans ens motivava, i ens motivava moltíssim més que el que està passant els darrers anys. Crec que aquest any podria haver estat un any especial a la negociació de la investidura del Pedro Sánchez, amb els temes tan cabdals que hi ha damunt de la taula, com l'amnistia, el referèndum, l'autodeterminació, uns diran uns, els altres els altres. Era un moment per demostrar que si realment es vol anar junts, ja és evident que no van junts, però si compartissin els criteris i compartissin l'ambició política a entitats i partits polítics, jo crec que s'hagués vist amb una crida unitària com les que jo recordo de fa bastants més anys. Jo aquesta crida no la veig. Crec que tornarem a sortir els que sempre sortim. Per uns seran moltíssims, per els altres seran poquíssims, els mitjans catalans diran una cosa, els mitjans espanyols diran la contrària, però crec que seria, o encara estem a temps que ho sigui, una oportunitat per tornar a posar